10 i 17 minuts, el que escoltaran ara va ser enregistrat fa una setmana. Vam tenir l'oportunitat perquè, professionalment parlant, la vida d'en Ricard Baqués és lluny de Sitges, però personalment s'hi acosta sempre que pot i s'hi va acostar el passat cap de setmana. En aquest estiu de focs tan enormement violents, corprenedors, la conversa va parlar dels que van viure aquí, no dels que estan vivint ara a Turquia i Grècia, que són focs també d'aquells que fan por, a més dels de Califòrnia que continuen cremant. Vaja, que el foc, que els incendis ara fan veritable por. N'han fet sempre, però ara dona aquella sensació d'infern veritable. D'aquí que volguéssim trobar unes certes respostes a tot això que està passant i per què està passant, i si veritablement ara els incendis que vivim no són com els de fa anys enrere, perquè hi ha determinades circumstàncies que els han fet diferents. Ricard Baqués, tècnic del Consorci de la Serra de Llaveria, amb ell varen conversar i ell ens va deixar algunes afirmacions. Tenim boscos vulnerables, afeblits, emmalaltits, i els tenim per mala gestió del medi. Si afegim això al canvi climàtic, cada vegada més sec, cada vegada menys aigua, cada vegada temperatures més altes, la regla aquella del 30-30-30 que vivim de tant en tant, ens porta a incendis del que els especialistes anomenen incendis de sisena generació. Parin atenció, perquè amb en Ricard Baqués vam parlar de totes aquestes qüestions. Feia prop de 6 anys que no conversàvem, el temps passa molt ràpid i en aquests 6 anys han passat moltes coses, no pas perquè les haguem d'analitzar totes, però aquest estiu, diguem-ne, que ens ha tornat a venir a la memòria un sitgetà que és tècnic del Consorci de la Serra de Llaveria entre Prades i Tivissa, que porta ja una llarga experiència, ja la portava fa 6 anys, i al qual hem recorregut una vegada més perquè segurament vostès han escoltat les darreres setmanes moltes opinions a l'entorn de si aquests focs de l'estiu, els de Cap de Creus o de Llançà, la Conca de Barberà, l'Anoia, etc., si són focs diferents als que havíem vi sempre. Doncs agafant aquest apunt i sent conscients que l'any passat només van cremar 132 hectàrees, probablement perquè tothom era a casa tancat, també ho preguntarem, si agafant-nos aquest punt, és cert que hi ha moltes coses que han canviat i sobretot la nostra relació amb la natura també ha de canviar a partir de tot això que estem veient. Ricard Baqués, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Aprofitem que en Ricard és a Sitges.
Sí.
Per uns dies, i aprofitem en Ricard perquè aquest estiu és diferent dels anteriors en alguna cosa, Ricard?
Bueno, ja més seca. El terreny està més sec. Això és la realitat. Els altres anys teníem més humitat. Sí, també que podria ser que l'any passat hagués jugat el factor de que no hi havia tantes ignicions, que no hi havia tanta gent al medi. Bueno, això és en nombre de causes, que arrenquin focs, val? Però aquest comportament d'aquest any és més intens que el de l'any anterior. Hem d'observar això. Quan ha arrencat, ha costat molt enganxar-lo i l'hem enganxat un dia i mig més enllà, no? Doncs aquí ja està. Hi ha una seca. El terreny està més sec.
Aquesta és la principal raó?
També que tenim més combustible. Hem passat un hivern i ja sembla que no ens recordem, però aquest gener vam tenir Filomena, va fer una trencadissa important en tot aquest rere país. No és el cas de Cap de Creus, allí no hi havia res a trencar, no? Però tot aquest rere país hi ha més combustible. Quan ha nevat, és paradoxal, no? Ha nevat, sembla que any de nieves,
sí,
any de vienes,
sí, sí, sí.
Però després hi ha una seca estructural i estem en un cicle.
Tot això s'hagués hagut de netejar?
Ui, netejar.
Ho dic així, i en Ricard m'ha de matisar en aquests termes de netejar. Què vol dir netejar la muntanya, netejar, si és que s'ha de netejar? Oh, o bé. Si veritablement no passa res, es queda allà?
Es queda allà, s'acaba descomposant, això és cert, però bueno, hi ha una trencadissa tan gran que el que tens d'anar és començant a retirar els arbrats, l'arbrat trencat. Hauríem d'anar una mica més enrere. Que vingui una nevada i trenqui branques, i això és normal, val? El que els nostres boscos, moltes vegades, el que els hi passa és que els hi ve una miqueta de més de tempesta, una mica més de neu, i amb quatre coses ja es trenca molt. Què ens passa als nostres boscos? És el que ens hauríem de preguntar. moltes vegades és que estan molt cascats. Són boscos debilitats o mal formats, boscos on s'ha tallat excessivament i ha quedat pocs individus.
M'aturo un moment aquí perquè què és un bosc debilitat?
Un bosc debilitat? Doncs és un bosc que ja no té aquell vigor. No, t'ho contraposo. Un bosc natural on doncs, els arbres dominants veus amb bon port, no? Que tenen unes separacions i que tenen uns arbres una miqueta més ben formats o bifurcats, però que li veus un estat sa. Aquí ara te'n vas cap a la Catalunya central i veuràs els boscos marrons. Val? Són boscos afeblits.
Vols dir boscos que respiren? Boscos que...
Sí,
que els veuràs. En què veritablement... D'acord.
Sí, amb vitalitat, perquè entenguis. I fins i tot que si s'hi ha treballat, doncs dius... ha quedat molt millor que abans. Què ha passat amb molts dels nostres boscos, a tota aquesta part rere país, es va perdre la cultura, una mica de gestió, i hi va haver un moment, també, que per qüestions de preu i mercat, es van atornillar molt aquests montes. Es va treure la fusta bona i es va anar deixant cosa dolenta. Són boscos vulnerables. Ja per endavant. Afeblits. Ara som-hi. T'arriben aquests períodes de sequera.
Sí.
Aquest escalfament global que encara ens els rosteix una mica més i no els hi deixa, els hi posa el peu al coll. Aquests boscos van cada vegada debilitant-se més.
O sigui, aquest ha estat un estiu a part d'això del 30-30-30 famós?
Sí. Allò del 30-30-30 seria una visió, doncs mira, és més puntual, no? Tenim de mirar un més global.
Ja ho saben els oients, eh? 30 de graus, 30 d'humitat, 30 de vent.
Exacte. Això
aquesta combinació que es diu, o que ens diuen que és la combinació fatal per una tempesta perfecta...
D'incendi.
D'incendi.
Sí, això és un indicatiu, doncs, els que treballen a incendis, i quan treballàvem, doncs, bueno, quan passi d'aquests 30 graus per amunt, baixi l'humitat de 30% i tal, estàs amb alerta, no? És com dir, vale, però és que nosaltres no ens cal tant. Tenim tot un escenari de paisatge que porta una sequera, un estrès, ja està cansat. Tenim uns boscos emmalaltits. Li han clavat 4 estocinades en plan bona aquesta primavera. Venim d'uns temporals anteriors, a Glòria. O sigui, tenim aquí una trajectòria i a sobre cada dia tenen menys aigua o pateixen més.
Torno al principi de la nostra conversa, però, i t'agafo algunes d'aquelles qüestions a les quals també tots ens agafem en un moment donat. Ens diuen que l'incendi de Llançà probablement el va iniciar una borilla de tabac d'algú que des del cotxe, etc. Total, una imprudència d'aquelles temerària. Que l'incendi de la Conca de Barberà i de l'Anoia, probablement una causa mecànica, vés a saber si algú o un tub d'escapament o un tractor o el que sigui. Aleshores, pels que no en sabem de tot això, és clar, si aquell home no hagués llançat la borilla, no hagués passat res.
No en aquell moment, però tard o d'hora que vam tenir inició. Val.
Per tant, és agafar el rabo per les fulles, si ens quedem amb la borilla?
En la borilla és una cosa que vam atacar a l'hora de que, bueno, no és un bon dia per estar a tenir el 30-30-30.
Sí,
no,
sí,
avui
sí.
És un mal dia perquè ens arrenqui alguna cosa. D'acord, això ho sabem, i vam, arrenquen el massís. Tots els massissos, tot que quan hi va haver aquell incendi, estaven tancats. Hi havia no era el 30, era el risc màxim, estaven clausurats. I mira, va arrencar i es va confirmar el que se sabia, que aniria per avant. Jo també incideixo molt, les causes és una cosa que es pot pressionar molt,
sí.
Però hi ha un altre aspecte, que és, quan arrenca un incendi d'aquests, té tot un recorregut pel davant. M'entens? És que és que pugui propagar amb aquesta intensitat
imparable
i que moltes vegades vegis que el que enganxi per entremig ho rostirà, no? Siguin casa, siguin gent, siguin béns. Tenim un paisatge que et dic molt vulnerable als incendis i que moltes vegades els incendis arriben a tals magnituds que fan el que els dona la gana. Independentment de la causa.
Mm-hmm. Val? Fa 6 anys en parlàvem.
Sí.
Els incendis encara són ara més grans o més violents que fa 6 anys enrere?
Cada vegada ho seran més.
És constatable, això, eh?
Sí, sí.
A tot arreu? És a dir, quan contemplem aquells incendis a Califòrnia, per exemple, allò és...
És que aquí ja estan arribant.
És a dir, aquell, aquell tipus de foc que acaba deixant la terra erma i acaba deixant tot veritablement...
Bueno, és
té, un punt de, té un punt d'això.
Sí, que a vegades seran més intensos aquests incendis. I, no, no és tan sols canvi climàtic, hi ha, hi ha aquest escalfament global que sí, que condiciona. Ja t'he dit que els boscos tampoc estan amb... sanitàriament no estan massa ben adaptats.
Ara ens hi posarem sobre què vol dir la gestió dels boscos, sí, i com s'ha d'entendre, vale. Però dèiem això...
Ves i sumant factors, no? Abandonament rural, més continuïtats, més càrregues i tot. I hem vist aquests anys els companys d'Esgraf, entre ells en Marc, Seinou i tots, ja n'han parlat mil vegades, no? Que hi ha hagut una evolució en el temps. I els incendis que va veure el meu avi Antonio, perquè ens fem, eren incendis que ell, fins i tot hi havia moltes vegades em xocava, no? Em sobtava quan era més petit, perquè ho deia irònicament, havia trobat una llangonissa i van calar foc uns pagesos fent l'esmorzar i van anar a dalt, no? Jo feia amb ironia perquè ell, clar, no eren incendis tan dramàtics. Amb els temps hem anat creixent. Els incendis que va viure mon pare als anys 80, sí, doncs, ostres, molt extensos, molt llargs.
Que encara més d'un recorda.
Sí, clar. Doncs aquests que van cremar el Garraf als anys 80, el 78, el 80 i ja fins als al 86, no? Tots aquests episodis de grans incendis, bueno, eren uns incendis amb molta extensió, hi havia una certa intensitat, però bueno, amb pressió i dotant-te de medis en els anaves controlant. I es parla de les últimes generacions d'incendis. T'estem entendó d'Aquiles, no? De dir, el sistema, i arriba un moment que ja no pot aturar aquests grans incendis. Tenim una limitació d'extinció.
El sistema, vols dir? La capacitat humana,
la capacitat
de
humana
recursos, d'infraestructura per resoldre tot això.
Per resoldre tot això, val? Hi ha unes últimes incendis, imagina't que en tens dos o tres de grossos, col·lapsa tot un país, col·lapsa tot un sistema. Austràlia, grans països molt preparats com Califòrnia, no? Que col·lapsa tot, perquè és que no tenen relleu, no tenen simultaneïtat d'incendis. I ara ja ens apareix una nova generació d'incendis fruit d'aquest escalfament global que ja fa anys que es notaven, que arriben a provocar el seu propi ambient climàtic, en diem els megaincendis, la sisena generació d'incendis, no? Tot l'anterior, no? Jo, clar, jo vaig viure la generació just aquesta, la quarta, cinquena, uh-huh, la simultaneïtat, el 2003, no?
El teu avi què veia, la primera o la segona?
Ell estava veient la primera, saps?
D'acord.
Mon pare, i la segona i la tercera.
Aquelles generacions d'incendis, i ara hi tornarem en aquesta sisena, responien més, no sé si dir, a un procés de la natura, més que aquests, que evidentment suposo que també responen a un procés de la natura, però aquells s'entenien gairebé, diguem-ne, com un procés natural més normal, si es pot dir així.
Sí. D'aquí que el meu avi ho trobés tan normal, saps? I de dir, mira, se li va escapar i em fes broma.
Sí, sí.
I moltes vegades aquí, és que ha tirat la vorella, l'agafaries pel coll i l'escanyaries. Sí, sí. I ell se n'en fotia, mira, van deixar les graelles, van fugir, van deixar la llangonissa.
Sí, sí.
Clar. Per què? Perquè allò anava a la carena i havia cremat i ja està. I també la intensitat que podia aquell, aquell bosc que hi havia en aquell moment
a la
no
carena,
és el mateix
a la carena moria i
a la carena
i
moria
ja
i es quedava.
D'acord. Clar. Aquesta sisena generació d'incendis.
Sí, aquesta sisena generació comença a ser indiferent, arrenca i té prou potència, doncs, per generar ambients propis. Estem veient salts de foc a moltíssima distància i a sobre un altre fenomen que són els desplomaments aquests de columna.
Precisament ara et volia preguntar per això, per explicar-ho d'una forma fàcil i didàctica. Què són aquests enormes núvols de cendra que després es desplomen?
Sí, encara hi ha matisos dintre dels núvols de cendra, però...
D'acord, el que creguis.
No? Els primers que vam tenir, en vam viure un aquí a Cardona el 2015,
amb aquell incendi tan horrorós també?
Sí, de Cardona. Aquell va tenir un desplomament de columna. Nosaltres estàvem una mica a la perifèria. El 2005, no recordo molt bé. Però estàvem... I amb aquell m'hi vaig trobar, no? I pum, veus que cau una cosa que llepa. Probablement als anys 90 n'hi hagués hagut. Però ara ràpidament et creen aquest tipus de núvols convectius. Això doncs, tira molt amunt, evapora i arriba a condensar la part alta, i tot això és una torre molt calenta damunt del teu cap, i quan perdi pressió per la part de sota, sí, cau.
És a dir, això no és un núvol de vapor, què és? Un núvol de cendra?
Un núvol de cendra molt calent, amb vapor i tot.
Entesos.
I llavors, quan això baixa...
Quan doncs, no s'alimenta més...
Aleshores, amb la caiguda, doncs, t'obre tot l'incendi que tinguis a sota, doncs, provoca molts forts vents i t'ho desllorigui tot. I aleshores pots veure, doncs, de cop, creixements d'incendis de 200, 300, 400 hectàrees
en un instant.
A sobre de que la gent que estigui allí sota, si tu no ho preveus, està molt de perill. Val?
Era enorme el núvol que veiem en aquest darrer incendi.
Era
o almenys
enorme.
Ens ho semblava, era enorme.
Era bastant gran, però no sé si està en sisena generació, no t'ho sé. Jo encara tinc d'escoltar els companys.
D'acord.
Sí que hi ha hagut a Europa aquest tipus d'accidents, a Portugal. Clar. I tu quan has sentit això, doncs, són els incendis de fa 4 o 5 anys.
Pensem que n'havíem parlat de l'eucaliptus com un arbre que veritablement...
És que l'eucaliptus, bueno, l'eucaliptus és igual, és combustible, eh?
Sí,
sigui
sí.
Bo, sigui dolent, és sí, sí. Igual. Estava cremant
aquell,
allò a tope.
Aquell incendi d'aquelles imatges absolutament infernals de dos cotxes exacte. Enmig de la carretera, deia...
Però aquella gent... Estava tornant, es pensava que estava a la zona segura, les havien fet passar per aquella carretera perquè estava lluny d'un incendi i en sé que els hi va venir tot al damunt. Quan l'incendi l'estaven veient a la distància. Ojo, què ha passat aquí? Doncs és aquesta generació d'incendis?
Que ha vingut molt de cop o no?
Probablement l'haguessin tingut, entenc jo, eh?
Sí.
Històricament, doncs, en grans continents, amb grans incendis que haguessin... Doncs passava això.
En grans extensions?
En grans extensions d'incendis i amb molta incendi acumulat o calor acumulada, no? Ara ens estem trobant doncs, que en petites extensions doncs, ens crema amb molta més intensitat. És que se'ns està implicant tot. Escalfament global, càrrega, crema molt més. Arriba a mineralitzar-ho tot. Llavors, a l'haver-hi tantes intensitats, de cop allí sota, ràpidament et creixen. O sigui, l'incendi a Santa Coloma cau la columna, torna sí. A aixecar-se, torna a caure, és a dir, va...
Gairebé d'una forma cíclica, es va alimentant, es va...
Sí, exacte, hi ha caldera baix, no? Clar, i amb aquests incendis d'aquest tipus, doncs pensa que a Xile, ja fa 3 o 4 anys, doncs es parla d'un incendi que a la nit, quan teòricament s'havia d'haver parat tot, es va disparar l'incendi per aquesta caiguda de columna i va cremar en una nit 70.000 hectàrees. 70.000 hectàrees. És que
és un disbarat només de sentir-ho.
Jo és que dic, però és que hi havia molt... Portava molt cremat. No, és que a una nit amb 70.000 hectàrees fet per un front és una cosa sorprenent. L'altre dia estem parlant d'un incendi de 1.700 hectàrees. Saps? Allò, i ens ha durat un dia i mig perquè li han estat clavant estocinada i els bombers ho han anat controlant. Probablement ens hagués tret el cap a la llacuna o
arribat
molt més lluny, no?
Sí,
però
sí.
Li van anar posant el peu al coll i tal, i l'últim estirabot de l'incendi és aquesta caiguda de columna que hi afegeix 400 hectàrees més, 200-300 hectàrees més, no sé.
Gairebé com un procés cíclic també, eh? Assistim als incendis d'una forma, no sé si dir que gairebé molt pautada. Es veu un foc, va molt ràpid, mitjans, han cremat tantes hectàrees, no sé què, va creixent, anem assistint gairebé segon a segon, minut a minut, al desenvolupament de les tasques d'extinció, es veu el conseller de torn, es parla, es diu obertament, sobretot preocupació per tothom i que no surtin de casa, que no facin determinades maniobres, quan s'acaba es parla de la situació del cos de bombers i d'una altra qüestió que també apareix en cada crònica dels incendis, que és, bé, quan es recuperarà aquest bosc, com es recuperarà aquest bosc, i aleshores alguns diuen que si 5 anys, que si 10, que si 15, que si aviat, i gairebé fem més o menys aquest relat en cadascun dels focs que ens anem trobant. I, esclar, deixant de banda que això formi part, ja no sé si d'una certa convenció social en la qual hi participem tots en un moment donat, si al final es pot dir tan obertament que això recuperarà d'aquesta manera tan... Vaja, no sé...
Sí, 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 els companys ecòlegs i si tu... Tenim incendis que actualment... I estàvem parlant del top, no?
Sí, 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 sí.
Quin efecte ens farà sobre el medi? Home, la vegetació està adaptadíssima. Algú acabarà sortint. La vegetació, hem dit que està molt estressada i necessita fer un canvi perquè no té potes per marxar i està adaptant-se al canvi climàtic. Aquí el que passa és que hi ha dues versions, no? La violenta, ultraviolenta, no? O la més light, però ja seguiràs sent bosc i tornaràs a ser bosc, no? El que passa ja, doncs, amb Juli Paus, hi ha ecòlegs i vinculats al tema d'incendis, experts, que et parlen de, bueno, si aquest incendi és a nivell de biodiversitat sostenible o no. Hem de mirar. Hem de mirar també, doncs, la intensitat, la severitat. Potser està fent un efecte bo sobre aquest ecosistema, aquell incendi, si és més tranquil. Si ens l'estem jugant tot amb una sola carta d'aquesta de dir, fins que no arribi la borilla, allò cremarà. Mm-hmm. Tu saps que cremarà, no? Però tu vas jugant tot amb una sola carta i vas apostant i no vas preparant per quan arribi la borilla, o el que sigui, o el llamp diví, no? Doncs aleshores, ostres, has de preparar-t'ho perquè per endavant i hem de començar a pensar... amb decidir. Dintre tot això que deies que teníem tot pautat,
sí,
hi hauria d'haver una feina abans de dir quan podríem començar a deixar, doncs, cremar o no deixar cremar.
Doncs anem a recuperar aquest concepte de la gestió del bosc que, sí, dèiem fa uns minuts, perquè quan parlem de la gestió del bosc, de què hauríem de parlar?
Bueno, de paisatge. És que no és només bosc. Sempre ens centren molt els forestals. Jo crec que és agroforestal, és paisatge.
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 Com si diguéssim medi. El nostre entorn.
El nostre entorn, i incloent les zones urbanes. Per què vam patir primer al Cap de Creus? Doncs primer es va patir per les urbanitzacions. Per sort teníem franja de seguretat, bueno, hi ha un problema menys, després pel parc natural. Després...
Que aquesta sort no repeteix massa sovint, la de la franja de seguretat. Però allà n'hi havia.
Allà n'hi havia, perquè ja hi comença a haver una consciència i les administracions s'estan posant al dia, amb això. Llavors, jo vull parlar de gestió de paisatge agroforestal, bé entendre una miqueta. Aquests, sempre parlem del mosaic, d'acord? Un mosaic li costarà molt més avançar aquests grans incendis, li farem probablement un bon terreny de mosaic no pugui generar mega incendi.
Explica'ns fàcilment el concepte de mosaic.
Pues una alternança d'espais oberts, espais tancats, des d'agricultura a prats, a matollars i a boscos. No tot ha de ser bosc.
El que, val?, permès que l'incendi de l'Anoia a la Conca de Barberà, mm-hmm, pugui d'alguna manera limitar-se en el seu avanç.
El primer moment va ser un hàndicap perquè estava tot per segar i tal.
Exacte.
Perquè és el moment,
sí, sí,
vulnerable del paisatge, no? Que tens amb,
sí, sí, que ho tens a punt per cremar.
Vale, però a mesura que van passar el temps i els pagesos van fer una gran feina i van llaurar tots els rostollars, home, vas trobar totes més illes i aleshores això va permetre fer més la punyeta, a part de tenir una pila de mitjans allà i fer maniobres també que més reactives, no? Tens un paisatge més diferent, doncs està molt més preparat per encarar un foc, però també, a més, per superar aquest post-incendi que deies tu. Hi ha la idea, no?, de sempre després d'un incendi s'ha de repoblar i tal i qual. El nostre bosc normalment està molt ben adaptat i poques vegades cal interferir-hi amb el seu procés natural.
Tant que se'n va parlar en el seu moment, de repoblar.
Sí,
semblava, però... que era, vaja, en fi, no sé si dir una de les solucions, però sempre repoblar, i ara és una qüestió que apareix ben poc en els debats,
Sí, si soc més de forestar, no? de diversificar, si cal posar alguna cosa, doncs anem a pensar com ho fem, però a dia d'avui és més important anar mantenint espais oberts o aquests conreus que es perden i que estan en diverses claus d'incendis o això, i mantenir aquestes forats. I malauradament el que ens passa és que no té valor, és a dir, el valorem moltíssim quan crema, és que és curiós,
sí, sí,
però tot el que hi ha darrere d'aquell paisatge que ens ha permès
aturar, no té valor,
està molt, sí, sí, poc valorat.
Bé, segurament molts dels oients i nosaltres mateixos ens entendran. Si tingués valor, tot l'interior de Catalunya estaria ple.
Sí.
Perquè, evidentment, algú hi trauria un rendiment. Com que no té valor, queden les persones per les quals la terra té un valor que va més enllà del valor quantificable moltes vegades, sí. A part de que és la seva vida, òbviament, i la seva feina, però hi ha un valor que va més enllà de diguem-ne, del valor material, i per tant encara hi ha aquest reducte, perquè si tingués valor de debò és evident que hi hauria més gent vivint-hi.
Sí, és aquesta, jo em referia més a valor, tothom el valorem
sí,
molt,
sí,
no?
Sí,
i,
sí.
Ostres, la biodiversitat... Però és aquesta, la part productiva.
La part productiva.
La part productiva, a dia d'avui, doncs està en caiguda lliure. Tothom parla de ramats
tant com fa 5 anys o 6, Ricard? Si fa o no fa. Més complicat, si fa o no fa.
Si fa o no fa.
Deia, els ramats.
Els ramats, tothom. No, és que la pastura... Bueno, sí, però és que els ramats s'han... Per fer una explotació viable a dia d'avui ho tens molt intensiu. S'ha industrialitzat tota aquesta ramaderia. Queda molt poca de ramaderia extensiva. Ens costa molt trobar pastors que ens vinguin a pasturar el bosc. I a part del mercat no distingeix. Sí que hem començat amb iniciatives, no? Després en trauré l'exemple, no? Però costa molt de trobar un cabrit fet al Garraf, sacrificat aquí, i que sàpigues que és quilòmetre zero, no? I que a sobre potser que s'hi està pasturant fent prevenció d'incendis. Xapó, no? Aquest producte ja demanda, sí, no? A dia d'avui tu vas a una safata, vas a un comerç lineal
i
compres
evident.
El primer.
Sí, sí.
Doncs senyor, no estàs apostant potser pel teu país. Estic parlant de l'oli, estic parlant de cirera, estic parlant... Hi ha diferents productes doncs que a vegades bueno, tenen molts alts i baixos. Perdem paisatge, perdem pagesos...
Agafaríem el vers del poeta, eh? És de necio confundir valor con precio.
Doncs...
I tu estàs parlant del valor, no del preu de les coses.
No, és que a mi m'encantaria provar unes costelletes, en tinc, al meu terreno, de corder d'aquí del terreny, d'aquí del Garraf, no sé, que hagués pasturat a la pleta. Oh, genial, no? Penseu que la major part del que estem comprant no ha estat tan extensiu, ha estat tan intensiu.
Amb el teu permís, aquesta no és una visió, perquè ho vulgui mirar d'una manera més crítica, eh? Idealista, una visió impossible, una visió utòpica?
El que aconseguir menjar una bona costella de corder?
Per exemple, tal com està muntat el món i tal com estan muntades les coses?
No, aquí vam començar, és a dir... arran de l'incendi d'Horta vam crear una fundació, es diu la Fundació Pau Costa, sobre ecologia del foc, i hem fet 1.000 projectes amb ells, no?
Malauradament, i això també depèn dels mitjans, de l'incendi d'Horta se n'ha parlat, com és lògic, de la desgràcia, però no se n'ha parlat tant d'això que va néixer també arran de l'incendi d'Horta.
Sí, una de les coses que van sortir...
Que és una de les coses més edificants que s'han pogut crear arran d'una desgràcia tan enorme com va ser aquell incendi.
Sí.
Aquesta fundació què fa, Ricard?
Doncs tu estudia tot el tema aquest d'ecologia del foc, de paisatge... Hi ha ciència al darrere, però el col·lectiu semblava una mica disgregat, doncs fer coneixement conjunt. Estem parlant a nivell mundial,
sí.
És un sector bastant
perquè
petit.
La fundació s'ha convertit en un referent mundial.
Sí, treballa a Xile, treballa amb gent dels Estats Units, bueno, hem anat fent mítings, congressos, bueno, i a sobre, dintre de les propostes i iniciatives, doncs s'ha donat sortida, doncs, aquest tema de la ramaderia extensiva, que ara tothom està copiant, però van ser pioners en impulsar a la zona de l'Alt Empordà i del Baix Empordà, crec que el Baix Empordà, els ramats de foc. El nom és una marca boníssima, no? Ramats de foc, productes de foc. Tu saps que compres aquell producte i saps que estàs invertint en el paisatge i la prevenció d'incendis. Però pel darrere, el que va fer la fundació va ser identificar conjuntament amb bombers les àrees estratègiques a pasturar, identificar els pastors que podrien fer aquest servei i que podrien anar allí, posar-los d'acord i unir-hi el gremi de carnissers que etiquetés aquell producte i li donés la traçabilitat. I per entremig que hi hagués un escorxador local, que és la clau per poder portar-te d'aquí de la pleta al teu plat, Sense tècnica, és marxar ara, les grans cadenes de distribució.
Ara m'has fet pensar en l'escorxador local de Sitges,
és que, sí,
que jo coneixia molt bé, hi havia tots els porquets allà, etcètera, etcètera.
L'escorxador, s'han perdut.
És a dir, construir una cadena a través de les diferents baldes dels diferents col·lectius implicats en el territori, en el medi,
sí, sí,
i en la seva conservació a través de la feina quotidiana del, del dia a dia,
sí, sí,
amb tot això. Això es pot fer aquí?
Sí.
Sí. Sí, de poder es pot fer.
Es pot fer a tot arreu, i crec que ja hi ha iniciatives que ho van escampant per al país, no? I aquí també, suposo, com a tot arreu, no? hi ha la cistella, no?, ecològica, tu pots comprar un producte de proximitat de cistella ecològica, doncs posa-hi carn a la teva cistella ecològica i vinculada al teu terreny. O també altres productes, estem parlant de iogurts, de llet, no tot té de venir de llet de granges estabulades. Hi ha gent que encara està produint formatges i llets amb extensiu. I sí, sí, és perfectament possible.
L'administració ho posa fàcil? Perquè tots aquests productors...
Ha donat un gir.
Ha donat un gir?
Ha donat un gir. Fins ara, doncs, esclar, manava la indústria. Però, clar, on se li està incorporant la gent jove? O es distingeix o queden esclaus de... de tenir unes vaques per engreixar-les i enviar-les a... No té massa al·licient. Et guanyes la vida, però... I aleshores hi ha tota una nova generació de gent que vol viure al camp, que incorporacions de pastors i tot, que intenta fer productes distingits, no? Coses diferents, formatges, cabrits i tot, i funcionar una miqueta més a fora d'aquest... Però clar, no hi tenia cabuda. Tenia de fer quasi els mateixos tràmits que un gran. Vale? I ara ha començat a baixar marxa. Un altre dels hàndicaps que hi havia per aconseguir aquesta quarta de qualitat era els escorxadors. Havien desaparegut els escorxadors municipals. Aleshores teníem un merder. Ja han començat a sortir i a canviar legislacions per ser més flexibles. Ja s'ha creat el primer escorxador mòbil, que l'han presentat a tot arreu allò, i és un aplaudiment, no? Un escorxador mòbil amb un camionet que se'n va a les explotacions, fan la matança i això és legal ara. Quan, ostres, costava molt sanitàriament demostrar... Però és que a l'altre costat de la frontera te saltes a l'estat aquest veí de França i ho tenen molt normalitzat. I fins i tot per produir llet no hi ha tanta formatges, allò, és que no hi ha tanta norma, saps?
Dues qüestions finals. Això que està passant aquest estiu ens ha d'espantar?
No.
No.
Jo, per mi, no.
Ens ha de preocupar, òbviament.
Ens ha de preocupar. Ara ja és l'estiu.
Per tant, aquella frase tòpica funciona, eh? Els incendis s'apaguen a l'hivern.
I hem d'adaptar el paisatge i tenim molta feina a anys vista que haurem de... I patirem grans incendis. I seran.
Això ens ho deia l'altre dia el Ricard, i és clar, es diu en tot el coneixement de causa, però és a dir, vindran més de focs d'aquesta mena.
Sí, tant. I més grans.
I més grans.
I més grans. Perquè no tenim el paisatge.
I no diré allò, i no passa res. No és que no passi res, però són advertiments sobre com continuem tenint el paisatge, el medi.
Abans t'ho comentat, s'està adaptant al medi, s'està adaptant al nou escenari climàtic i a la nostra realitat. I nosaltres hem abandonat el camp, els hem donat continuïtat i a sobre
I per tant,
estan estressats. Allò passarà. El que passa és que nosaltres hauríem de tenir una miqueta més més clar que hem d'invertir per tenir aquest control.
Perquè, evidentment, hi ha futur.
Sí, sí, sí. I després aquestes bosques, aquesta zona cremada que va cremar aquí damunt de Martorell, tornarà a ser-hi. Jo ja hi havia pagat, mon pare hi havia estat apagant també fa uns anys, o sigui, i allò segueix en verd, crema. Però, bueno, sortiran nous escenaris i noves vegetacions. A mi el que és l'oportunitat ara també és nosaltres decidir quin paisatge volem de futur. Si volem que estigui domesticat per aquest gran incendi, domesticat, que estigui modelat per aquest gran incendi, o retornar a les velles pràctiques, recuperar aquest foc natural, intentar tenir una visió de conjunt de paisatge i diversificar-lo, perquè doncs, els incendis siguin més reduïts, no tenir aquestes tranques tan homogènies.
Ara ho exagero, el paisatge no li pot anar bé les plaques solars en lloc de...
Home, hi poden haver plaques solars.
Amb una certa mesura,
A certa mesura. I és que, a veure, Som molt curiosos.
És la llei del pèndol, això, eh?
La llei del pèndol. A veure, el medi natural és més barat. T'he dit que té molt poc valor i molt poca vàlua. Aleshores, tu vas a fer una inversió ràpida. Aquests de les plaques solars van a buscar coses barates. Però és que volem industrialitzar, perquè no es deixa de ser industrialitzar.
Sí,
el
cert,
medi natural,
cert.
És que l'estem cagant. Això és ho va comentar un dia un Rafa López Moné, un company de Tarragona. Em va dir, totes aquestes carenes, tots aquests horitzons que veiem de Montalló i Treballo, muntanyes de Prades, Serra i Avaria, muntanyes de Vandellós, això està obert a l'especulació per la industrialització eòlica. Vale? I en canvi, aquí que ja estem industrialitzats i ho tenim tot una mica damunt d'avall, per què ens costa tant fer el canvi? No? Sí, perquè és més car.
Sí, ho hem dit, que és la paradoxa de l'energia neta.
Bueno, sí.
L'energia neta pot tenir com a conseqüència, si la gestió, diguem-ne, no es mesura i no s'equilibra, un nou desequilibri
en el
territori.
I que ja no és visió d'incendis, és visió de paisatge. Jo vinc d'un territori on visc entre quatre reactors nuclears, tenim unes preses hidroelèctriques i tenim la major potència instal·lada de parcs eòlics.
Déu-n'hi-do.
Sí, de Catalunya. És un territori que és al sud. Terrible. És inconcebible fer tot això. Aquesta, amb altres territoris de Catalunya no cal dir noms.
Al sud?
Al nord.
Tothom, amb el sud de Catalunya s'hi ha atrevit tothom.
Sí. I encara continua molta. I tenim una pressió, és brutal.
És que ens hem deixat les petroquímiques, que també van portar el que van portar.
Sí, però... una hierquímia. A Lleflis.
Però doncs,
si viu molt bé, però clar, ara escolta'm, que sembla que tinguem de pagar el plató. Nosaltres ja hem contribuït moltíssim i contribuïm moltíssim en el d'això. Nois, no ens faci mandra posar un parc eòlic aquí al davant de la costa. Hem de ser, saps, coherents. Penseu que tenim zones de parcs eòlics que estan desmuntant-los ara, i que no treuen ni el sòcol. Vull dir, desmunten el molí i no hi ha la restauració i quedarà. Vull dir, som terribles. Però bueno, aquest paisatge, ja et dic, té poc valor, només se'ns valora quan crema la Ribera d'Ebre. Hòstia, que és terrible, no?
I una darrera, el bomber ara ja no és tant la persona que apaga focs.
És... No sé si...
És més que això.
És més que això.
Molt més, pel que em sembla entendre, eh?
Sí, sí. Ells fan estratègia. El bomber s'han adonat que estava lluitant en contra seva. Apagant-ho tot a qualsevol preu, es trobava l'incendi més gros l'endemà. Més gros l'endemà.
És a dir, no hem de pensar sempre en el bomber del camió,
no.
Sinó que hi ha un bomber, que tot segurament, que analitza, hi ha un bomber de pantalla, hi ha un bomber d'estadística, hi ha un bomber...
N'hi ha que s'avancen i pensen i predissenyen l'incendi, no? En diuen àrees estratègiques de gestió, punts estratègics de gestió, com avançar-te l'incendi, com podem aturar aquest incendi en el futur, i això són els que estan en la part de planificació.
És a dir, això a través de models?
Sí, sí. I en l'expertesa
que tenen dels anys i del territori que han patejat.
Oi que tu em deies... El que deia l'avi, no? El foc arribarà allà dalt i s'aturarà. Ara no se'ns aturava, però hi ha oportunitats en el territori. Doncs sí que hi ha un bomber que ha estudiat tot això, no? I que és propositiu i s'ajunta doncs, amb les altres disciplines, els que fem gestió de bosc, i tal. També hi ha boscos, bombers que estan molt especialitzats en la simulació d'incendis. També és que és una emergència global. Tens gent ja preactivat, no?, a través de Protecció Civil, qui evacuaràs, com no evacuaràs. Has vist que s'han anticipat molt amb aquests incendis?
Sí.
Doncs és, i tant, que és i tant. Això. Hi ha gent, molta gent pensant i són equips molt multidisciplinars.
En quina part estàs més còmode ara?
Com?
Còmode en el sentit de, després de tants anys...
On estic ara?
Sí.
En gestió?
Sí?
Sí, m'agrada molt. Que m'agrada molt també veure i observar, no?, com els companys han evolucionat i estan treballant. Però en gestió m'agrada moltíssim. Perquè és una feina del llaurar, el dia a dia. Casa nostra fa des del 2007 que no tenim un gran incendi forestal, el podem tenir l'endemà, vull dir, d'aquí una temporadeta, però aleshores segurament trobarem bastants resultats. de... ja hi ha hagut algun incendi que s'ha aturat amb alguna franja que fas tu, algun espai obert. O que has pogut manegar, que hem pogut deixar cremar sabent que hi havia infraestructures i deixar que vacunar aquest paisatge, no?, cap a l'incendi, al mega incendi, deixar-lo, doncs hi hem pogut fer coses aquestes i sembrar. A mi m'agrada treballar amb això.
I ara la frase aquella de tota la vida, estem enregistrant aquesta conversa un 30 de juliol, sí. Diuen que plourà, que venen dies de pluja, clar, la frase tòpica és, bueno, mentre plogui, tranquils, no?
No plou prou. Cada vegada anirà més. Això pinta amb maldades. I...
és a dir, millor interioritzar aquest pensament, sí, i treballar perquè, evidentment, ens puguem adaptar a aquesta nova realitat,
sí,
i perquè no, la nova realitat no farà marxa enrere.
No, i no, no, tens tota la raó. No esperant que plogui. No? Jo pots esperar que et frustiràs.
Exacte. Molt bona aquesta. Ricard Baqués, gràcies una vegada més.
A tu.